Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Els sindicats de l'ensenyament que formen el comitè de vaga demanaran un increment de sou de 500 euros al mes en 4 anys i 6.400 nous professionals per l'escola inclusiva a la mesa de negociació d'aquesta tarda. És la proposta que ja han fet arribar al departament, on a aquesta hora hi ha en marxa una nova reunió negociadora per acostar posicions. Sapiguem com va Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la reunió continua en marxa. Els sindicats convocants ja estan presentant una contraproposta que ahir mateix els va demanar el departament. Segons el document, els sindicats demanen un complement salarial universal, per tant, un complement que cobraria tothom, que aniria pujant progressivament fins a arribar als 478 euros al mes en el cas dels mestres i 544 euros en el cas dels professors. També demanen actualitzar aquest sou segons l'IPC. Ho deia Iolanda Segura, portaveu d'ISTEC, minuts abans d'entrar a la reunió.
Fem una proposta de calendarització. Ja s'hem anat més enllà d'aquests 200 euros perquè és evident que aquests 200 euros, ja us hem dit, que ni que es despleguin en 3 anys ni que es despleguin en 4, no deixa de ser un augment insuficient que a hores d'ara la inflació ja se l'ha menjat.
L'altre gruix de la contraproposta és el pla de xoc de l'escola inclusiva per incorporar pràcticament 6.500 nous professionals per en 2 anys. Unitat Mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
Més notícies a aquesta hora amb Cèlia Forment.
L'OTAN reclama més esforç a favor d'Ucraïna per part d'un grup d'estats membres. La petició l'ha llançada el seu secretari general, Mark Rutte, des d'Estocolm, la capital de Suècia, país que ha posat d'exemple dient que ajuda molt les forces de Kiev. El líder de l'aliança vol fixar un mínim per cada país i corregir el desequilibri actual.
El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
I mentrestant, el president rus Vladimir Putin justifica la tinença d'armes nuclears com a mesura d'últim recurs per protegir la seva sobirania. El Kremlin ha transferit armament nuclear al seu homòleg bielorrus, Alexander Lukashenko, d'acord amb l'aliança que tenen els dos dirigents.
Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre ells una dona catalana. El tribunal imposa a les dues aerolínies una pena màxima de 225.000 euros per passatger. El 2023 la justícia les havia absolt.
I un pagès de Serós, al Segrià, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves finques amb valor de 20.000 euros, Lleida, Estela Busoms.
Bona tarda. Segons Unió de Pagesos, la fruita estava a punt de ser collida. De fet, estem en plena campanya de la cirera i el pagès ja ha interposat denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres hi van anar uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i les van carregar en furgonetes uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al camp i també a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia.
Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida. El Cornassum, el festival de música tradicional, celebra 35 anys. Amb una programació que arrenca avui a Olot, a la Garrotxa, i que s'allargarà fins diumenge. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hi ha doble aniversari perquè també se celebraran els 30 anys de la trobada de xaramallers de Sa Pobla, Mallorca. Hi haurà protagonisme per la música celta, ha concretat el director artístic del Cornamusam, Àlvar Borrell.
Des del concert del dijous al vespre fins al vermut del dissabte i un concert que tindrem al vespre també del dissabte, amb tres formacions de música celta on sonaran gaites gallegues, gaites escoceses, gaites irlandeses, en aquest cas les Ilian Pipes, i fins i tot alguna cosa d'estúries.
A més de les gaites i els sacs de gemecs, fins diumenge hi ha un munt de concerts i activitats relacionades amb la cultura popular. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. El Barça femení viatja cap a Oslo, a la final de la Champions de futbol, amb Caroline Graham, que ha rebut l'alta mèdica, i Irine Paredes, que avui s'ha entrenat al marge. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. A l'Espanyol, el migcampista Edu Expósito aposta per la continuïtat de l'entrenador Manuel González. El nou director esportiu Monchi el presenten dimarts que ve. S'espera que avui l'empresari Enrique Riquelme informi oficialment que es presenta a les eleccions al Real Madrid. El sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Club Blanc davant la Comissió Antiviolència, contra Florentino Pérez i contra Real Madrid Televisión. La directiva del Lleida, que ha baixat a la categoria elit, anuncia que l'inversor compromès és un estafador que els Mossos ja han detingut. En MotoGP, Àlex Márquez es perdrà els pròxims dos grans premis d'Itàlia i Hongria, segons informa l'equip per la lesió a les cervicals. En bàsquet, el d'Uni Girona anuncia que la base sueca Clara Holm no continuarà a l'equip la pròxima temporada. En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per la final de la Lliga Femenina si guanya a casa contra el Terrassa, en el partit que juga a 8:15.
Fins aquí les notícies.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
El creuer holandès MV Ondius ha arribat als Països Baixos després de desembarcar la majoria dels seus ocupants a Tenerife. Aquest conflicte entre el govern canari i el govern central es va centrar en la possibilitat que els passatgers fossin un focus d'infecció dels habitants de l'illa, cosa que sembla que no s'ha produït, per sort. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc. S'ha de dir que
hi havia tothom... por, hi havia por.
Home, però és normal, eh? També hem de ser, en aquest sentit, comprensius. A partir de la pandèmia que vam patir tots, la pandèmia de Covid, tots estem una mica afectats. Te'n recordes quan anàvem a comprar, no hi havia mascaretes, i ets posant... Jo em posava, per exemple, un jersei de collal i em pujava...
Ja
no servia,
està.
No servia de res, però...
Curat.
Coses molt irracionals, però és comprensible que tots ens espantéssim.
El nostre estudiant en pràctiques, l'Òscar Guijarro, ha sortit al carrer a preguntar a la gent què farien si es trobessin en un vaixell en quarantena.
Caram.
Situació complicada.
Que has de trobar-se en la situació de ser un vaixell i haver-se de confinar perquè hi ha un virus, com reaccionaria?
En tranquil·litat, si puc, però no es poden fer grans coses. Hi ha que mantenir la calma.
Es difícil. No sé, yo creo que me lo tomaría con tranquilidad y haría caso de lo que me dijeran.
Mi nom sabia, creu. Vull dir, trobaria normal.
Sí, és el que s'ha de fer, no? Perquè portar el virus i expandir-lo.
Si puc contagiar la gent i es mor per la meva culpa, no, no.
Sabent que la mortalitat d'aquest virus és més alta que la del coronavirus, per exemple, pues trucar amics i familiars, perquè pinta malament. Però bueno, és una situació complicada. No sé què faria, la veritat.
Aquesta por justificada a un virus que desconeixem no deu ser la primera vegada que passa.
No, i tant. Ve de molt, però molt abans, eh?
Doncs va, tirem enrere perquè tot això ja ha passat. A veure, per on comencem?
Les grans epidèmies del passat venen per mar, bàsicament, eh? Són els vaixells els que els transporten. De fet, el tema de com un microorganisme provoca una malaltia és un tema, es pot dir, com a mínim relatiu. Segons qui es contagia del microorganisme, el resultat pot ser letal, que això és el que més espanta, òbviament, greu, lleuger, o fins i tot pràcticament inexistent. Mira, un dels casos més habituals és quan els europeus arriben a Amèrica, primer els espanyols, després altres, i que, com la població americana, bàsicament va quedar molt malmesa, amb un tant per cent altíssim de població, que va morir per causa de les malalties que portaven els europeus. I també, d'altra banda, els europeus que anaven a Amèrica molt sovint també patien malalties infeccioses que els mataven. Però això té una explicació de per què no es va produir a Europa tant com es va produir a Amèrica. O sigui, per què els europeus vam infectar els americans i els americans van infectar relativament poc els europeus. Perquè nosaltres ja havíem patit, els europeus, ja havíem patit històricament moltíssimes infeccions provenents de l'Àsia. És la zona central de l'Àsia on neixen la majoria de virus i bacteris que poden tenir una causa, un resultat letal. I això feia que la immunitat dels europeus fos molt més alta que els americans. No al 100%, òbviament, però això ho va canviar, ho va trastocar tot.
Quina ha estat la pandèmia o l'epidèmia més devastadora de la història?
No és fàcil, de respondre això, perquè, és clar, amb nombre de gent, probablement la grip espanyola, anomenada grip espanyola de l'any 17, 18 i 19, doncs es podria dir que és la que més gent ha matat. És relatiu, tot és difícil. Ara, com impacte emocional, pensa que són els anys del final de la Primera Guerra Mundial, i per tant l'impacte emocional ja te'l dona la guerra, no et cal més, però l'impacte emocional més gran de la història, jo crec que, sens dubte, la Pesta Negra del 1348, que va arribar a Europa precisament en vaixell.
Ens hem traslladat a 1348.
Sí,
costa d'imaginar com seria 1348. Aquí ara a Catalunya Ràdio què hi hauria?
No hi hauria res. Potser hi hauria horts, hi hauria... horts podria ser, si la zona ja donaria perquè fos horts, relativament a prop de Barcelona, amb el camí que baixa, que és la Diagonal, que baixa l'antiga Via Augusta, diguéssim, que...
L'edifici Godó encara no hi era.
No, crec que no teníem competidors en aquell moment. Si nosaltres amatéssim en aquell moment, no hi hauria competència.
Això de 1348.
És... Li diem la grip de 1348 perquè és quan arriba a Catalunya. Però, de fet, la pesta negra, la pesta bubònica, que també es diu, venia de molt abans. De fet, hi ha un episodi al segle III, no està clar, que també arrasa el Mediterrani, que probablement va ser pesta bubònica, però no, això no està tan clar. En tot cas, aquesta, la del 1348, segur que com a mínim un parell d'anys abans ja havia arrencat a l'Àsia Central. De fet, l'any següent, el 1347, es produeix l'episodi que portarà la pesta. Les diverses potències europees del Mediterrani era molt habitual que tinguessin barris comercials o ciutats fins i tot comercials arreu, fent una mena d'ambaixades grosses. Els catalans ho tenien, per exemple, a Gerba, per posar un exemple. Els genovesos, en aquest cas, tenien a la ciutat de Caffa, que està a Crimea, tenien una ciutat comercial. Bàsicament, Crimea era molt important pel tema del blat, i llavors que els genovesos controlessin això i per la ruta de la seda, per tant, podien portar molt material. Tenien allà una ciutat. Els mongols, que eren una gent que venien de la Quinta Forca, diguéssim, els van assetjar, com feien habitualment, assetjaven els llocs per esquilmar-los, capturar gent i esclaus, capturar diners... I durant el setge van començar a fer una cosa que es feia habitualment a l'època a tota Europa, que era, quan hi havia un cadàver, algú moria, esperaven que es descompongués una mica i el llançaven per sobre les muralles per tal d'intentar provocar una infecció dins. Així ho van fer. Sí, això era molt habitual, també aquí s'havia fet a l'any 985 a Barcelona, etcètera. Vull dir que era una cosa molt, molt comú.
Matant morts.
Sí, això era un intent bastant habitual. No sabem si va ser per això exactament o per alguna altra cosa, però en tot cas els genovesos que estaven tancats a Caffa se'n van adonar que els mongols que els rodejaven un dia van marxar. Com és això? Surten i es troben tot de morts i moribuns dels mongols allà per una infecció molt estranya. O sigui, els mongols...
En aquella època, trobar-te això, que no saps res, imagina't, ni pots saber-ho...
Imagina't, el problema és que els mateixos genovesos, no sabem si amb aquesta sortida, no sabem si pels cadàvers que havien llançat, però en tot cas van començar a tenir símptomes d'aquella terrible malaltia.
Però clar, la pesta negra què era?
La pesta negra és un bacteri anomenat Yersinia pestis, que es transmetia... Això m'ho deixo pel final.
Ja t'explicaré al final com es transmet.
Però que en tot cas, quan ho rebies, paties, no tothom, però paties un procés, començava amb una febre, et trobaves malament, et sortien els famosos bubons, normalment a les axil·les, que eren una... S'arribava a inflar inflar com una poma, diuen.
Els... O sigui, et sortien protuberàncies a les axil·les.
Sí, que llavors els metges de l'època, alguns els intentaven tallar i rebentar, no servia de res, perquè el que estaves era trencant el gangli i això no ho solucionava, etcètera, etcètera. Llavors, la majoria d'aquests derivaven amb la mort. I se li deia pesta negra perquè el cos tendia a trencar tots els vasos i els cadàvers es tornaven, ennegrien. Una cosa terrible, eh? I, a més, no estava clar el mecanisme de contaminació. Era lògic pensar que era per aire i perquè estaves al costat. Cosa que ja veurem que no és exactament així, eh? Però, en tot cas, era lògic pensar-ho. Doncs bé, tornem als genovesos. Els genovesos, veient tot el que ha passat i que estan molt fotuts i que comencen a haver-hi casos de malaltia d'aquella mateixa que havia matat els mongols, pugen els seus vaixells i decideixen tornar cap a Gènova, o com a mínim cap a Europa.
Se'n van.
Se'n van, passen els Dardanels, i quan entren al Mediterrani, intenten desembarcar, perquè cada cop estan més fotuts, intenten desembarcar en diversos llocs. Els diversos ports es neguen a que baixin.
Perquè ja veuen que estan fets un xurro.
Perquè veuen que allò no va bé. Fins que arriben al port de Messina, a Sicília, que no se sap per quina raó, potser perquè els va agafar desprevinguts, o potser perquè eren molt bona gent, els de Messina, els van deixar desembarcar. Els deixen desembarcar i veuen que allò comença a ser... comencen a tenir els símptomes, baixen moribunds, etc etc. Tot plegat que els obliguen a marxar, però ja han deixat allí una mica del material. I decideixen anar cap a Gènova, que d'on provenien. Quan arriben a Gènova, aquí les fonts no estan tan clares, sembla ser que no els deixen baixar. Però, en tot cas, de seguida comencen a agafar la malaltia a Gènova i d'allà s'expandirà per tota Europa. És quan arriba, uns mesos després, a Catalunya. Perquè vegis com era la malaltia de terrible, a tots els llocs on va afectar, com a mínim va matar el 40% de la població. A Catalunya va matar el 70% de la població. O sigui, de fet, una de les causes, sens dubte, del desastre català, el compromís de Casp pel segle següent, etc etc, és aquí. O sigui, quan Catalunya passa de tenir una població determinada a perdre un 70% dels habitants. És un desastre, fins i tot econòmic i demogràfic,
brutal. Home, és molt
brutal,
bèstia, clar.
I és un dels països, tota la Corona d'Aragó, però en aquest sentit Catalunya especialment, és un dels països, o estats, si vols dir-li així, d'Europa més afectats per la pesta negra. I, per tant, els malvestats que passaran, la feblesa de la Corona d'Aragó i del Principat especialment en els anys següents, s'explica per això. Doncs bé, el resultat va ser absolutament terrible. Però el cas de debò de tot el tema és com es produïa la malaltia. No es produïa, com era lògic pensar, pel contagi de contacte amb els malalts o per com respiraven. Hi ha una variant de la pesta, que és la pneumònica, que podria ser que fos per aire, però sembla ser que no era el cas. Se sap positivament que la Yersinia pestis es transmetia per les puces, puces que anaven normalment a sobre de les rates.
Les males puces, eh?
Sí, o a sobre de la gent, o a dins de les mercaderies, eh? Allò, els sacs, etc etc, allà hi havia puces. Fos com fos, normalment s'atribueix a les rates, perquè en tenien moltes, però podia ser la mateixa gent, o les mercaderies. En tot cas, les puces eren les que transmetien, quan et picava, transmetien la malaltia. En una època en què la higiene era una cosa relativa, no és que fos més bruta que altres èpoques, eh? Però l'edat mitjana no és precisament es distingeix per als grans. La gent es banyava habitualment, era una cosa normal, un cop cada X dies, eh? Una setmana, un mes...
Quants dies?
Sí, però això a l'edat moderna encara serà pitjor. I la gent acostumava a banyar-se, però, per exemple, no es canviava de roba fins que li queia. O sigui, portaves la roba i fins que rebentava la roba no canviaves de roba, seguies. Aquest tipus de coses encara ho va contribuir més. El clavegueram havia desaparegut a la majoria de les poblacions, etc etc. Això va resultar que les puces s'hi van trobar comodíssimes. I, per tant, transportar la malaltia era una cosa molt senzilla. Va morir tot. Aquí, per exemple, va morir la reina, eh? Vull dir, perquè ens posem el cas.
Sí.
Això va ser molt habitual. Tant els pobres com els rics van veure's afectat. D'aquí va venir també aquesta por terrible, els vaixells carregats de morts. Imagina l'escena, els 12 vaixells genovesos que s'apropen a Gènova carregats de morts i amb les rates a punt de sortir i saltar per anar a port.
La malaltia s'ha erradicat?
No. Però se sap com es cura...
Avui no és un problema.
No és un problema.
Hem començat amb molt bon rotllo.
Sí, és un tema molt agradable.
Tenim una altra història una mica menys dura?
Matarem menys gent.
Vinga. Això és el barber de Sevilla?
Sí, senyor.
Ah,
sí, senyor. Molt bé, molt bé. Rossini, sí, sí. Giacchino Rossini, eh? Una òpera fantàstica.
Per tant, anem a Sevilla.
No, anem a Barcelona.
Ah?
No, no. Tu, per què t'he proposat aquesta obertura tan famosa i tan coneguda? Perquè era la música que sonava a Barcelona en aquella època. Ah. El barber de Sevilla s'estrena...
Spotify, els hi sortia això.
Això el que es feia amb l'època, i també anterior i posterior, o sigui, el segle XIX, el segle XVIII, ja això ja es feia, és que hi havia moltes orquestrines. En aquesta època, per exemple, 1818, quan arriba l'òpera, aquesta òpera a Barcelona, s'estrena al Teatre Principal, doncs causa un gran impacte, i aquesta obertura que tan coneguda i tan famosa del barber de Sevilla s'interpretava per les orquestres dels cafès i xocolateres, bàsicament xocolateres que hi havia a Barcelona. Per tant, quan en 1821, que és el cas que avui explico, es produirà l'epidèmia que ara t'explicaré, aquesta és la música que sonava als cafès que es tocava. Aquesta i d'altres, però això era molt, molt habitual.
1821.
1821, el Gran Turco.
El Gran Turco
era el vaixell que provocaria tot això.
Ah?
El Gran Turco era un vaixell que venia de l'Havana, de comerç, i pensem en com era la Barcelona d'aquella època.
Aquí què hi havia?
Aquí hi havia el Trienni Liberal.
No, dic aquí, les instal·lacions de la ràdio.
Continuem amb les mateixes...
Amb horts, encara.
Amb horts, sí, sí. No, variat, no tinc la foto del dia en qüestió, però...
Els Godó sí que ja devien existir.
Probablement. Això ara no t'ho sabria dir, però probablement no crec que tingués el mateix edifici, però sí, sí, probablement ja existien, perquè hi ha coses que tenen una llarga durada. Doncs bé, el cas és que Barcelona es vivia el que era el Trienni Liberal.
Sí.
Ferran VII, recordem-ho, després de la Guerra del Francès, havia tornat a ocupar el tron, entraria molts matisos, posem-hi així, tornat a ocupar el tron, i havia dedicat a fer una repressió brutal. Tan brutal havia sigut la repressió dels liberals que aquests s'havien aixecat diverses vegades i finalment el 1820 havien aconseguit amb el general Riego arribar al que s'anomenaria el Trienni Liberal. Ells no sabien que seria un trienni, o sigui, pensava que ja... Però estem enmig del Trienni Liberal. Acabaria molt malament aquell trienni, eh? Doncs estem enmig del Trienni Liberal, per tant, amb una situació teòricament millor que altres anys. Doncs bé, el Gran Turco era un vaixell que feia mercaderies, un vaixell català, a més, em sembla que es deia Josep Ferran, el capità, i transportava des de l'Havana mercaderies cap a la costa catalana. Però durant el viatge comença a tenir problemes. Els seus tripulants comença a trobar-se malament i, sobretot, vomit allò que, segons expliquen, feien vòmits negres.
Oh.
Sona fatal, el vòmit negre.
Fatal.
La gent es troba malament, arriben a tenir 4 morts que han llançat per la borda i decideixen aturar-se a Màlaga. I quan s'aturen a Màlaga, per baixar alguns dels malalts. Els baixen i les autoritats diuen això no serà una cosa complicada.
Això no serà...
Sí. I els fan tornar a pujar amb els malalts. Però a Màlaga es produirà un petit fenomen de vòmit negre, de febre groga, que li diem ara, però bàsicament limitat. Llavors van cap a Barcelona. Quan arriba a Barcelona el Gran Turco, ells callen, diuen, saps què? Com a Màlaga hem tingut un mal rotllo. No ho explicarem.
Tot ok.
No ho explicarem. I arriben, baixen, i llavors es desencadena una gran epidèmia de febre groga, que és com s'anomenava, com anomenem ara aquest tipus de febre, amb gran mortalitat. Tant és així que moren, no se sap molt bé, les xifres oficials parlen de 6.000 i escaig,
home,
però els actuals historiadors diuen que són uns 10.000 els morts. Tenint en compte que Barcelona no arribava segur a les 100.000 persones.
O sigui, un 10% de la població...
Com a mínim, eh? Vull dir que probablement una mica més. Què és el que fan les autoritats barcelonines? En fan una de molt grossa, que és dir-li al Gran Turco, vés-te'n, però no fan cap alerta, i el Gran Turco se n'anirà a Tortosa i després a Palma, on continuarà contaminant.
Collonot.
Sí, sí, molt, molt llestos, no? L'altre és dir, no, això deu ser una malaltia que portaven aquests, el que hem de fer és fer una quarantena. Tanquem muralles, eh? Tanquem Barcelona, no deixem sortir la gent, i així no s'expandirà la malaltia i tothom ja, quan
ja
baixi... Però, curiosament, allò no va funcionar. Va començar a créixer més la malaltia dins de la ciutat. Llavors, van haver un grup de metges que van dir, escolti, això és una bogeria. Això el que necessita precisament, és expandir-se. Per què? Perquè probablement el focus de la malaltia no estigui tant amb aquest gran turco que ha arribat, sinó amb les aigües fètides que hi ha dins de Barcelona. El rec Comtal s'utilitzava en la seva desembocadura per llançar, per exemple, els animals morts. Estava absolutament embossat. I eren aigües fètides, totalment. De fet, el rec Comtal, a la part final, li deien el cagaler. Això ja diu bastant de com era la cosa, no? El resultat és que es van produir tants morts, que finalment es va obrir la ciutat i va desaparèixer la malaltia. Ara sabem per què es va produir. Tenien raó els que... Tenien una mica raó tots dos. El tema era que el gran turco portava un mosquit que es diu Anopheles aegyptius, a més, vull dir que no sé molt bé d'on ve aquesta inscripció egípcia, però en tot cas aquest mosquit era el que transmetia la malaltia. El que probablement va fer el mosquit va ser aniguar les aigües fètides de Barcelona. Clar, si tu tanques a la gent li pica més els mosquits. Tots hem passat per alguna platja, algun lloc on els mosquits et foraden. I per tant, què fas? Te'n vas. Doncs si no et deixen anar-te'n, el mosquit et pica. I per això es va produir aquella mort. Per tant, els vaixells, històricament, han sigut els grans portadors de malalties. Perquè te'n facis la idea, durant el segle XIX hi han registrats més de 20, i en alguns casos parlen de 40, vaixells fantasmes, que són vaixells que tota la seva tripulació ha mort per culpa d'una malaltia i van surant. De fet, als anys 20, un vaixell àrtic es va perdre, i no se sabia què havia passat, i es va trobar als anys 50 pràcticament intacte amb els cadàvers de la gent, probablement havien mort d'una malaltia. Perquè vegis que això dels vaixells, això dels creuers, no sé si ens ho hauríem de repensar una miqueta.
Enhorabona als que esteu ara tancant les vostres vacances d'estiu i teniu previst fer un viatge en vaixell.
Vacuneu-vos.
Anirà bé. Enric Alpena, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Qui t'acaba de treure la nena?
O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estigués bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
Tu paties per si no plorava de seguida.
Sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
Una heroïna, una heroïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tres jóvenes mueren por el ataque de una familia de osos en Huesca.
Has fet moltes vegades aquesta excursió?
Aquests que sentiu són els protagonistes d'una pel·lícula que porta per títol Dies d'estiu i de pluja. I és una pel·lícula, però no és una pel·lícula qualsevol. Aquesta l'ha fet gent molt jove
que va començar sent un treball de final de grau de la Pompeu Fabra i ha acabat estrenant-se als cinemes. Clàudia Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mireia Labazuy, bona tarda.
Bona tarda.
Eva Picazo, bona tarda.
Bona tarda.
Àlex Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Us he saludat un per un, però també sou col·lectiu Espurnes. No sé si aneu encara per com a col·lectiu o ja feu vida pròpia cada un.
Sempre serem un col·lectiu.
Exacte. Sempre. Combinem les dues coses, no? Jo crec.
Exacte.
A veure, expliqueu-me això. Això neix com un treball de final de carrera, de final de grau.
Sí, neix com un treball de final de grau a la Universitat Pompeu Fabra, però nosaltres teníem com molt la pulsió de no volem que es quedi en un treball de final de grau, nosaltres volem fer una pel·lícula. I amb la inconsciència que teníem amb 20 i pocs anys, decidim entregar el treball de final de grau i acte seguit, al cap d'un mes, rodar la pel·lícula. Marxem 15 dies, 16-17, a la muntanya rodant la pel·lícula i a partir d'allà, el 2021, comencem a muntar-la. Procés que s'allarga per diverses coses fins al 2024, a finals del 24, i el 2025 estrenem la pel·lícula.
És a dir, aquí no hi ha una gran productora que ho inicia, que us ho encarrega. Que us ho demana i que us ho paga.
No, vam ser nosaltres dient, vinga, volem fer això? Fem-ho.
Sí. Fent un crowdfunding, no? Una campanya de micromecenatge i dient, per favor, sisplau, amics, amigues...
D'entrada, el treball en si, és a dir, el que havíeu de fer sí o sí per aprovar la carrera, diguem, en què consistia?
Era entregar un guió, en el cas meu i de la Carla, que és l'altra coguionista, i en el cas de les directores era entregar un fragment que en teoria pensàvem que seria l'inici de la pel·lícula, però que finalment només s'han quedat 10 segons del que vam entregar inicialment.
O sigui, el que estàveu obligats a fer era guió... I un trosset.
10 minutets.
Sí. 10 minutets. Sí. I llavors, un cop ho heu lliurat, heu dit, home, ja anem a fer-ho tot.
Ja que hi som.
Va ser una mica abans, però, És a dir, que nosaltres ja, quan ho vam entregar, ja sabíem que volíem fer una pel·lícula.
I el treball ens era igual, no? Érem, sí. Entreguem alguna cosa, però el que volem fer és la pel·lícula.
Sí, una mica van així.
Però això era una mica de somiatruites en aquell moment? O tots els estudiants que fan un treball de final de grau i que han de fer una pel·lícula... tenen aquest pensament, després sortirà o no, però tots penseu el mateix quan estudieu... Perquè estudiàveu comunicació audiovisual.
Sí. Tots teníem una mica aquesta idea, però és veritat que potser hi havia gent que feia un curtmetratge i fins d'allà era un treball de final de grau i allà es quedava. Però és veritat que hi havia uns quants grups amb aquesta inquietud. Després, clar, durant el camí passen moltes coses. Però nosaltres sí que des de l'inici ho vam tenir molt clar i tampoc vam esperar-nos gaire. Vull dir, vam entregar el treball el juliol i a finals d'agost estàvem ja rodant.
I pel que em dèieu, després hi ha hagut anys de feina, entenc perquè, clar, això no hi ha aquí un estudi que darrere que pugui dedicar-hi no sé quants treballadors, sinó que havíeu de ser vosaltres mateixos, que anàveu fent totes les feines que en una pel·lícula professional, diguem, la fan desenes i desenes de persones.
Exacte.
Sí, o sigui, sí que va entrar molta gent a ajudar-nos, vam tenir un muntador extern, després del 2023 entra la marca Net amb The New Flesh com a productora, però no és una producció a l'ús, o sigui, no és lo normal. I més tard també entra el Tono Folguera i el Guille Cascante amb Goroka per acabar com d'acabar la pel·lícula, per dir-ho d'una forma, i estrenem a Màlaga. Però sí que ha sigut un procés molt estrany, si no és lo típic.
El primer cop que la veieu projectada amb una pantalla enorme i amb gent que ha pagat per veure-la, com us quedeu?
Buf. Va ser a Màlaga, no?
Sí,
quan sortien els crèdits inicials, jo ja plorava.
O sigui, jo recordo entrar a la sala i com pell de gallina. Com pensar, tota aquesta gent que no ens coneix i ha pagat una entrada...
No són els pares i els companys de feina, de facultat,
aquests,
eh?
Sí, que és qui va... Com, els mecenes, al final, són els nostres amics i amigues i la nostra família, i és com, aquesta gent ha pagat una entrada per venir a veure la nostra pel·lícula. O sigui, va ser com... Bueno, impacta.
Però clar, això és el que us voleu dedicar, no? Vull dir que al final no deixa de ser com una bona entrada a un mercat laboral que ara teniu per davant molts i molts anys. Us hi esteu dedicant ja professionalment, a banda d'aquesta pel·lícula que surt ara? Ja us hi esteu dedicant? Ho esteu fent ara ja realitat, això, tots?
Sí,
o sigui, per exemple, en el meu cas jo estic dedicant-me a la producció, tot i haver dirigit el projecte, codirigit el projecte, però sí que crec que totes volem... Bueno, estem treballant dins la indústria i la idea és com poder seguir fent projectes de la mateixa forma que ho hem fet fins ara.
Sí. Jo estic escrivint una pel·lícula, llavors puc dir que sóc guionista, i suposo que això ja és estar dins de la indústria.
Home, sí, clar. I vosaltres dues què feu?
Jo treballo en una productora, a l'Astor Media, i de fet estem en procés de desenvolupament de la pel·lícula de l'Eva.
Ah, mira.
O sigui que seguim col·laborant d'alguna manera.
I jo ara mateix, bueno, no sé si ho puc dir o no.
Sí, llavors, sí que ho pots dir. No, sí, Catalunya Ràdio es pot dir tot.
No, crec que no ho diré per si de cas, no? Però hi ha alguna coseta.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas, se está cocinando.
Atenció, perquè la pel·lícula, els que l'aneu a veure, són noms que tot just arrenquen, però la música sí que us sonarà. La música que és aquesta. Ara el Fran farà play i sonarà. No tenim oques grasses? No tens oques grasses? Sí, home, sí, oques grasses. Bé, doncs, és oques grasses, la música. Com vau aconseguir posar música d'oques grasses, que és el grup més important del país? Clar, potser quan els veu demanar la música no eren tan importants?
Sí que ho eren, sí. Jo crec que aquesta cançó ja era un himne.
I com va ser això de trucar oques grasses? Pensàveu que us ho deixarien? Que us farien pagar molt? O...
Pensàvem que no ho aconseguir. O sigui, sincerament... teníem dubtes de si ho aconseguiríem, però era una cançó que ens havia acompanyat molt durant el procés de creació...
O sigui, ja l'escoltàveu vosaltres.
Sí.
I us quadrava per la pel·lícula.
Sí.
És que va sortir abans del rodatge de la pel·li.
El rodatge nosaltres la posàvem.
Sí, sentíem que parlava molt de la història. Sí.
Per què, de què va la pel·lícula? Expliqueu-me, feu-me 5 cèntims, perquè és una història, d'amics, però...
Sí, va la pel·lícula.
Una mica més que d'amics. Què més és?
Aviam, són 3 amics de tota la vida, el Biel, l'Abril i el Gerard, que, bueno, el Biel decideix convidar-los a passar uns dies d'estiu a la casa dels seus avis, a Osca. I què passa? Que cadascú pues, té moltes coses que encara no s'han explicat i quan arriben allà, en aquest viatge d'uns quants dies, es confronten amb aquestes coses que no s'han estat explicant durant molt de temps. És una mica allà el conflicte dramàtic, jo crec.
Sí.
Vau rodar-la a Osca.
Correcte.
Per què vau triar Osca?
Bueno, jo estiuejo des de fa molt de temps a Santa Creu de les Serós, Santa Creu de les Serós, allà al Pirineu Aragonès, i perquè, bueno, ara direm una cosa, i és que això va començar amb la idea de que els 3 amics fessin el Camino de Santiago. Però com que és una pel·li molt, molt petitona, al final havíem com de... Vale, quins recursos tenim?
Si no podem anar a fer el Camino de Santiago amb el material. Perquè no ho podem pagar.
Exacte. Llavors,
opció B.
La gent del meu poble, que és maquíssima, ens va posar com moltes facilitats per poder rodar allà. Al final els paisatges són preciosos.
Sí.
No perquè sigui mi pueblo, però... sí, va ser, com, va ser per això. Perquè volíem com un entorn on la natura...
és imponent.
Sí, com fos el principal, no sé, com un personatge més.
Heu passat, ara ho dèieu, per Màlaga, però per altres festivals. Quins inputs heu rebut? Què us ha dit la gent que ha vist la pel·lícula i els professionals que de cop ara ja us miren de tu a tu? Què us diuen?
O sigui, sempre ens fa molta il·lusió, sobretot al moment de festivals, perquè de cop... quan ara que estem, o sigui, convidant amics i família, i també hi ha gent que no és ni amics ni família que ve, però clar, els festivals, fa poc vam estar a Àustria, a Linz, en un festival que clar, tot el, vull dir, allà no teníem poder de convocatòria, perquè no, o sigui, la gent que anàvem coneixent el festival, i de cop quan, o sigui, crec que el que ens fa més il·lusió és quan ve algú que no té la nostra edat, com, diguéssim, quan ve algú de la nostra edat i connecta, ho entenem i pensem, uau, és guai, perquè al final pensàvem en vosaltres, no?, quan ho fèiem. Però quan veu de cop una senyora que ens va venir, em sembla que a Màlaga, que va dir, parleu de que això és generacional, però jo tinc 60 anys i m'he sentit reflectida i m'ha connectat amb coses, i crec que aquestes coses és el que ens fa... No sé si t'he contestat del tot,
sí,
però
crec que ens fa molt d'il·lusió. Bé, és un del feedback que teniu, i el món professional us ha dit, escolta, dediqueu-vos a això, que aneu bé.
L'altre dia, bueno, recordàvem, realment, clar, abans d'estar a festivals i estrenar festivals, vam anar a un laboratori, que és el del DA, i recordem aquell moment com el clic de que professionals de la indústria ens deien com, ostres, però que xulo això, no? Com podeu...
Ens encoratjaven molt.
Sí, sí, com que hi ha potencial, i d'aquí, no sé què, moveu-vos aquí. I jo crec que allà va ser com el que, quan ens vam mirar totes i vam pensar, oi, pues, potser...
Després de tants anys ha valgut la pena, no? Sí. Sempre s'agraeix que algú que es dediqui et doni un empentet i et digui, tu vals.
Perquè a casa, algú, quan vau dir que volíeu estudiar comunicació audiovisual, us mirava una mica i dir, a veure què sortirà d'aquí. I us ha servit també per dir, mira, papa, mama, o tiet, o germà, germana, goita. Sí.
A veure, jo...
precisament crec que no, o sigui, nosaltres i la resta del col·lectiu crec que no vam tenir com
dubtes.
No dubtes, o sigui, com que a casa no es van oposar a estudiar comunicació.
Sí, a casa jo crec que almenys a casa meva sempre han estat super encoratjadors de
full recolzament, sí.
Jo volia primer estudiar interpretació i crec que quan els vaig dir, "No, va, vull anar a la universitat", es van alegrar. Com si realment comunicació visual tingués moltes més sortides laborals.
Però... Bé, doncs mira, s'ha vist que una mica sí, perquè aquest dies d'estiu i de pluja, que podeu veure ja en algunes sales de cinema, va sortir doncs, sent un guió d'un treball de final de carrera i ha acabat convertir-se en una pel·lícula que va a festivals i que la gent pot anar a veure el seu cinema de confiança. Clàudia Vila, Mireia Bazui, Àlex Serra, Eva Picazo, moltes gràcies per venir a explicar-nos-ho i que tingueu molta sort. Heu començat molt forts, ara heu d'anar cap amunt, perquè això ha començat molt bé. Molta sort, gràcies per venir.
Moltes gràcies. Cinema Girona la podeu veure.
Aneu als cinemes.
Doncs aneu als cinemes. Ara farem una pausa i venen els Svetlana, que també són, si fa o no fa, d'aquesta edat, eh?
Sí.
Una mica més grans.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No,
però... D'una hòstia que li va baixar.
Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Sergi Ruiz Serret.
I un rajola i els amors fugaços.
La més bonica de tota la festa, fa fora tot tonto que la molesta. Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure.
Avui és dijous i és bastant probable que si algú surt de festa acabi enamorat, perdut, amb només una mirada. Si aquest és el cas, us receptem aquest Somiatruites del flamant disc del lleidatà i un rajola. Una batxata fresca que, amb un punt d'ironia, però sense fer-ne escarni, ens parla dels amors fugaços, perquè no ens equivoquem, el món sí que està fet per als romàntics.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
O sigui, és lamentable el malament que heu preparat això. Queden 6 setmanes de temporada, jo començo a dubtar ja que tinguem sintonia.
És que ara estem molt ocupats fent el traspàs dels nostres concerts a l'Orquestra Modernes del Raval.
Perquè venim amb una notícia.
No, ja ho vaig veure a Instagram.
Sí. Ho vas veure.
Home, jo us assegueixo, passa que no us ho penseu.
Doncs...
Deixem saludar-vos. Bona tarda.
Bona tarda.
Torna el dijous.
I bona tarda a tot l'equip. Com estem? Fran, Carla, tots...
A veure, què ha passat? Quina és aquesta notícia que ens heu de donar?
Mira...
Arnau, que no t'he dit.
Nosaltres... se'ns ha pujat la fam al cap, la veritat, ho direm així. Entre aquest programa, o sigui, entre la secció Catalunya Ràdio, que vam marxar al Japó...
El tema 3CAT, sèrie.
Clar, una cosa, primer de tot, has vist el documental?
Sí, senyora.
Sí, eh?
I aquí jo puc corroborar, eh?
En projector l'he vist.
Sí, sí.
Que us veia unes cares així de grans.
I per què ho pots corroborar, això?
Home, perquè m'ho deia l'altre dia, que quan ens vam trobar al concert d'Oques Grasses, perquè tu no vas venir. On t'eres, al concert d'Oques Grasses?
Clar, el rock sí que hi era.
Sí, però és que...
El rock, no només això, sinó que es va produir la trobada entre el rock i el director de Catalunya Ràdio.
Sí? I em va semblar molt majo.
I més val que diguis això.
Ja, què ha de dir, no? Però us ho dic en sèrio, sí, jo no sabia, home, no me'n recordava qui era, i em va semblar molt maco.
Enrotllat.
I em vas dir que és d'esports, també. Vull dir que els esports sí, vosaltres aneu fent, eh? Sí. Tu també estàs aquí, anar fent, anar escalant,
anar
i quan ens estitem, l'ostrell, patapam!
No, això ho has dit tu, i no serà així. No, patapam, res, l'ostrell, per molts anys.
Bueno, va.
Quina és la notícia?
Sí, se'ns ha pujat tot el cap, no? I aleshores, ara, bueno, hem decidit amb el Roc que aquest any no podem tornar a trepitjar els escenaris de Festa Major a Catalunya.
Què dius?
Nosaltres ara...
Us fatigueu dels escenaris humils.
Sí, sí, i... nosaltres ara només volem estar a estadis grans, seguretat que ens acompanyi pel carrer...
Com a Bad Bunny.
Apareix al confessionari a Rosalia... És a dir, les coses...
D'estrelles mundials.
Perquè és el que som, estrelles mundials. Així que aquest any, encara que s'han anunciat dates com dissabte a Cunit, el Festival Cruïlla, el Festival Maig, el Tinglado... Svetlana no actuarà.
Però... És veritat, és ric de pena, però és veritat.
Perquè Catalunya no es quedi sense petardeig, perquè nosaltres entenem que la gent necessita petardeig, sí, per adoctrinar,
home,
una
sí,
mica, tal...
Fa falta.
Ens substituirà una orquestra meravellosa qui hem cedit tots els drets de les nostres cançons.
Que es diu... Les Modernes del Raval... Tribut a Svetlana.
Però tribut a Svetlana, sabeu que us hagueu mort.
No,
tribut. Ja, sí, tribut a l'Oreca Van Gogh.
Sí,
tribut,
clar, això, és tot el que no poden arribar a les estrelles, però es fa un tribut. Això és un signe que realment ja no... Ets inabarcable una mica.
Així que en Tavis l'Escrot i la Diable Bogatell són dos superartistes que portaran aquesta orquestra.
I no es notarà la diferència.
No es notarà. Nosaltres ho prometem.
A més, són supermajos, canten superbé, ballen superbé.
Sí,
ja ho sabeu, aquesta...
Així que aquest dissabte s'estrenen a Cunit amb la tornada als escenaris de la Gossa Sorda. I podeu seguir a l'Instagram. Què?
Això és la Gossa Sorda.
La Gossa Sorda.
No hi sent, la pobra. Parla quan vol.
Sí. Vinga, va.
Vale, doncs ja hem tornat a fer una promo.
Obrim la secció del dia.
Obrim la secció, sí.
Vinga, va. Avui d'aquí fem la playlist.
A veure, no ens enrotllem més. Comencem. Sí. Abans de dir-te quin personatge has escollit, et posarem la cançó que té més en bucle el nostre estimat Shoemaker i et donarà una pista.
Ah.
De salir de noche. Dani Martín, eh?
Sembla que ens encanti aquesta.
Sembla que cada setmana me'l poseu. No, ens agrada, cada setmana. Royalties, cada setmana.
Ja, estem generant massa per ell.
Sí.
Va, aquesta setmana, de qui creus que portem la llista?
Doncs un senyor que, segons notícies, l'Audiència Nacional acaba de bloquejar-li els comptes bancaris a ell i a les seves filles.
Ara mateix?
Sí.
Ah, mira, doncs notícies fresques, eh?
Ho el butlletí de les 6, suposo.
Caram,
correcte, aquesta setmana portem la llista de reproducció de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident espanyol està en notícia després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat pel cas Plus Ultra. Després en parlem. És que aquí no podem aplicar la dita al sabater el més mal calçat. Ell ha decidit descalçar a absolutament tothom per calçar-se a ell, a la seva família i als seus amics.
No, això no ho sabem, però què escolta José Luis Rodríguez Zapatero?
Doncs anem amb la segona cançó més escoltada.
A veure, què és això?
No la coneixeu?
Jo no.
Estem escoltant un tema de Tokyo Hotel.
La recordo de la revista Superpop.
Que eren estètica més emo, got... Bueno, ara fotré la pota fins al final. No, jo me'ls vaig trobar l'any passat a la Porta de l'Apolo i vaig al·lucinar.
És un grup.
És un grup, és un grup així com emo. Sí.
No, ara mateix no.
Bueno,
va, generalment, escoltem, va. No sona, gens?
Lleugerament.
Grup emo, no sé què fan.
Però li agrada molt al Zapatero.
No, perquè generalment podem parlar que existeix una herència musical, una tradició musical familiar, és a dir, una transmissió de gustos, influències musicals entre generacions dins d'una mateixa família, no? Típic el cotxe, que a tu t'agrada la música que posaven els teus pares,
clar,
els gustos...
Clar.
No? I li agradava la filla.
Però aquí ha passat al revés. En aquest cas...
De les filles ha passat el pare.
Exacte. Hi ha hagut una transmissió intergeneracional inversa. Què vol dir? Que el gust de les filles ha passat al pare. I no és d'estranyar que Zapatero es posi en bucle amb un son de Tokyo Hotel o qualsevol altra cosa així d'estètica gòtica i emo,
perquè
tots recordem la fotografia que va publicar la Casa Blanca l'any 2009 en una visita oficial del president.
Quina volta que hem fet per anar a la foto de les nenes gòtiques.
Us en recordeu d'aquella foto? Sí, era brutal.
Feia una mica de por. Feia una mica de por.
Va liada, perquè Zapatero les tenia amagades. Bueno, amagades, no dintre de casa.
Aquell zulo, no?, que va sortir.
Sí, en el zulo aquell del pou, tal.
Què dius? Va, deixa estar les filles, va. Anem a més cançons de José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, aquest és molt fàcil. Vale. Aquests són els Gypsy Kings.
Home!
Que, bueno, clar, també li agrada molt el Presi, ex-Presi.
Tot pel nom de la cançó, no?
Exacte. Ens imaginem que deu ser per tot el tema de plus ultra línies aèries, que el que fan és...
Va, volar.
Com ell, no? Que està allà. Epa! Gàmbola! Rumba-la toda! Bueno, ara, pobre, amb les... Amb això que has dit dels comptes... Home, això és xungo, eh? Això,
això va fer... Ja s'haurà gastat la pasta, no?
No sabem si ha guanyat pasta o no, no ho sabem.
Jo només... El que tinc és que cony és aquesta aerolínia... O sigui, algú havia... Mira, tu sabies de la seva existència?
No, l'altre dia la vam buscar i
existeix.
I pots volar de Madrid a Sud-amèrica i Centroamèrica.
És només de Madrid.
Pràcticament.
Jo avui també he entrat a la web i dic, aviam, potser no podríem anar, no ho sé. A mi m'encantaria anar a Colòmbia, de cop.
Santo Domingo. A Colòmbia tenia 3 vols.
Però vigileu, perquè a vegades quan s'agafa un avió passa això.
Última llamada a pasajero de vuela Perú 524, señor Humberto Romero.
Què és això?
Si no se pasará a la sala de embarque número 1, avión liso.
Què és això?
Escolteu, sisplau.
Ah. El avión se cae. No, home, no se cae.
A veces se cae.
Està a punt de caure l'avió. Això és, és un tema del grup Calle 13, publicat l'any 2007.
Grup preferit de la Júlia, s'ha de dir.
De veritat,
el resident és molt crac.
I hem vist que és una cançó que Mr. Showmaker se'l posa en bucle. És, pot ser que no volia que l'avió caigués, segons la investigació. Zapatero havia mogut fils perquè el rescat de l'aerolínia Plus Ultra tirés endavant i persones del seu entorn haurien cobrat diners relacionats amb l'operació. Però caurà l'avió...
Presumptament.
Vale, sí. La policia ha escorcollat fins i tot despatxos i empreses vinculades a la seva família, inclosa una empresa relacionada amb les seves filles. Que atenció, aquesta empresa es diu What the Fab. O sigui, jo m'he pixat, bueno, pixat o plorat, perquè jo em pensava que els merda de noms només de les empreses només ho posaven els expat.
Doncs
però no, es veu que les filles de Zapatero... Les gòtiques també posen aquestes merdes de noms.
Més cançons de Zapatero. Home, això és el Queco Novell.
Molt bé. És un gag del ZP fent de Mary Poppins al Polònia l'any 2007, que a Catalunya no estigui un pet. Mare Déu, ell es va quedar atrapat interpretant la Mary Popper i repartint tota la pasta que tenia. Clar, ara ho entenem tot, de la Plus Ultra.
Mary Popper.
Sí, és la Mary Popper.
Mare de Déu.
Vinga, va, li va allà fotre el Popper.
Última cançó.
I ja està, tanquem amb aquesta cançó que el ZP té en bucle i és Vive la vida de Gusanito. Al final la vida és una. Gusanito. Quan un arriba a Gusanito, ell mateix. Quan un arriba al poder, tothom ha de posar una mica de mal bote. Com tu, no? Aquí que has arribat i dius, pues va, anem a posar Svetlana aquí.
Clar.
Perquè si no, quin sentit té? Ara el que li queda al ZP és això, viure la vida i disfrutar recollint tot allò que va sembrar en el seu moment. I ja s'apanyarà el Pedrito i tota la colla socialistes, que aquests sí que se'ls hauria d'anomenar amb el presumptament a davant, perquè són presumptament socialistes. I ja tenim el circ muntat, el Feijó, l'Aznar and Company, juntament amb l'extrema dreta, anar distraient el personal, amb la Plus Ultra, el ZP i tal, i anar veient com tot es va movent cap a la dreta, esperant amb candeletes tornar a la caverna a partir de l'estiu del 2027. L'única cosa bona que tindria que ens governessin aquests feixistes és veure si fem el favor de despertar
partits,
i fer alguna cosa amb la nostra vida, que amb aquest mandat dels presumptament socialistes estem totes ben adormides. Vinga, vive la vida!
Aquí el míting del grup polític Svetlana. Vota Svetlana.
Vota Svetlana.
932017474. Voleu participar al concurs de barbarismes? 932017474. Sabeu quin és el premi?
No m'ho diguis. És aquell?
És aquell. No.
Escolta, podeu guanyar un AA Scalp Protection pels pèls dels baixos.
932017474. Una pausa molt ràpida i amb Svetlana fem el concurs de llengua.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Pintatxo pastú, machero flamisel, cigrons, garbanços.
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
I atenció al premi, perquè ens ve de la mà de Calvet Electrodomèstics.
Gràcies, Calvet.
Un assecador digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Doncs perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells. Avui jugarem amb gentilicis, el nom que reben els veïns d'un poble o ciutat.
Jo crec que l'últim programa ho pot ser de memòria, això.
Sí. Perquè a més crec que hem firmat fins a final de curs ja els d'Electrodomèstics Calvet.
Home, veus? Molt bé, Calvet, molt bé, molt bé.
Calvet, sempre al teu costat. Tinc dos oients. El Jordi és el primer. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Jordi?
Des de Lleida.
Des de Lleida.
Jordi, com estàs?
Molt bé, molt bé. Tornant de treballar.
De què treballa, Jordi?
Comercial.
A quina? A una empresa?
A una empresa, sí.
No, és comercial d'ell mateix.
Vale. Escolta, i què tal aquí? Què ens expliques de l'empresa?
Molt bé. Bueno,
tot bé?
Et sents ben valorat pels teus caps?
Sí. No em queixo.
Molt bé. Un senyor content amb la seva
molt
feina.
Molt bé.
Això és molt important.
Molt bé. Escolta, i una pregunta. Hola, Jordi, Igor, coneixes Svetlana?
Perdó?
No. Coneixes Svetlana?
No.
Bé, tenim temps per arreglar-ho, això. Tinc dues preguntes per tu de llengua. Som-hi. A la comarca de la Noguera, això et queda a prop de casa, com es diuen els veïns de Balaguer? L'has de saber.
Es balaguerins.
Doncs mira, ja me l'ha encertat i no li he pogut ni no donar opcions. Vinga, un encert. Segona, ara anem cap a Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell. Són olianesos i olianeses, oliosos i olioses, o el poble d'Oliana ja no existeix perquè el pantà se'l va menjar?
Olianès i olianesa.
Oh, és una resposta correcta.
Gràcies, Jordi,
no pengis, a veure com ho fa la teva rival.
Però recordem que no coneixes Svetlana, i això resta.
És un coneixement en procés. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu des d'on ens truques, o d'on ets?
Des de Castellà del Vallès.
Ai, mira.
Molt bé,
Castellà. Com estàs, Núria?
Molt bé, esperant el net. Pues estic esperant el net que surti d'extraescolar.
De quin extraescolar?
fa jiu-jitsu, o algo així, es diu algo així.
Sí, jiu-jitsu.
Hosti, molt bé. Doncs pues escolta, a veure si, si tenim surtes per anar al jiu-jitsu, va.
A veure, tinc dues preguntes per tu.
Ah, no, perdó. Núria, la primera, coneixes Svetlana?
L'he escoltada, però no la conec.
Bé, però escolta,
bueno,
tenia
bé.
Una ullent...
L'escolto, l'escolto.
Bé, bé, bé. Vinga, som-hi, que no ens quedarem sense temps. A l'Alt Empordà, com es diuen els veïns de Portbou? Portbouencs i portbouenques, portbovins, portbovines... O Portbou no és cap poble, només és una estació de tren.
La segona.
Portbovins, portbovines?
Sí.
No és correcte. Es diuen portbouencs.
Oh, és que sona raro, portbouencs.
Et faré la segona pregunta igualment, perquè ja aquí som. Com es diuen els habitants d'Osona? Es diuen planavigatans i planavigatanes, osonins i osonines, osonencs i osonenques.
Osonencs i osonenques.
És correcte.
Molt bé. Bé, Núria, bé.
Però... Núria, torna a trucar, no perdis l'esperança.
Núria, no, no, no ha pogut ser Jordi de Lleida.
Bueno...
Sí.
Que el disfruti.
I mira que no coneixes Svetlana, Jordi.
Tens,
que no...
tens cabell, Jordi?
Sí, sí que en tinc, sí.
Bueno.
Oh, estava dient, si no té cabell, encara puc aprofitar.
En principi, en principi sí que té cabell del Jordi, per tant, l'assecador és per ell.
Que el disfruti.
Núria, enhorabona, que vagi bé el jiu-jitsu. Vaja, pel net. I el Jordi, doncs, que està tan content, tornant de la feina. Comercial de quin producte?
D'embotit.
Ah, escolta, doncs ens interessa molt això, Jordi, eh?
Un bon xoriço, no?
A lo millor ho podem arreglar,
Home, arreglem-ho. Ara, mentre tornis, posa't Svetlana, ja veuràs que t'agradarà.
Vinga, va.
Jordi, enhorabona. Svetlana, fins la propera. Vull a ti.